explicant que les unitats es traslladen ara a altres posicions defensives més favorables. És el major canvi en el front des que les tropes de Moscou capturassin Bakhmut el maig de 2023. Amb aquesta punta que va, més notícies al punt de les dues a l'informatiu migdia amb José Luis Galindo.
Més informació a ib3notícies.com.
Tertúlia hipotètica.
Ai, la repetiré.
La tertúlia hipotètica, suposadament moderada per n'Adrià Quatrecases.
Què tal, com esteu? Aquí comença la tertúlia hipotètica, el programa d'humor d'IB3 Ràdio, on debatem sobre allò que no ha passat o que, com a mínim, no ha passat encara. Cada setmana plantegem un escenari fictici, hipotètic, d'aquí ve el nom, per si encara no l'havíeu entès, d'aquí ve el nom, i convidem els tertulians més ocorrents a opinar-ne. D'aquesta manera, anem avançant feina. Avui parlarem d'una qüestió que ens toca de prop a molts. Us heu preguntat mai què passaria si la UNESCO declarés els calbs patrimoni de la humanitat? Si no us ho heu preguntat, no passeu pena, que ho farem nosaltres al llarg de la propera hora de programa.
Cada dissabte a la una del migdia, la tertúlia hipotètica, amb Adrià Quatrecases, a IB3 Ràdio.
Situem-nos en la hipòtesi d'avui. Després de debatre la qüestió durant mesos, la UNESCO finalment ha decidit declarar els calbs patrimoni de la humanitat. L'alopècia de molts dels votants de la UNESCO ha aixecat certa polèmica, ja que hi ha indicis que hi havia un evident conflicte d'interessos, però finalment la decisió ha tirat endavant i des d'avui totes les persones sense pèl al cap passen a ser d'interès i protecció mundial. Una mesura que ha satisfet les nombroses persones calbes i que ha compensat també una mica l'angoixa de totes aquelles que, amb cada dia més entrades, veuen que s'hi acabaran tornant.
El patrimoni de la humanitat és a punt d'engreixar la llista de 1.121 meravelles culturals i naturals i l'ICOMOS, l'òrgan assessor de la UNESCO, considera que...
Les persones que perden el cabell prematurament, homes majoritàriament...
han de ser els següents.
Los calvos.
Perquè un bé estigui inclòs a la llista de patrimoni mundial s'ha de... s'ha de demostrar el seu valor universal excepcional. Què vol dir això? Això vol dir que el valor d'aquell bé ha de transcendir l'àmbit local i s'ha de demostrar que és un, que el seu valor, que el valor d'aquell patrimoni històric o patrimoni natural, té interès per tota la humanitat i no només per la comunitat local. I, per altra banda, també s'ha de garantir la seva integritat i el seu bon estat de conservació.
Han estat 13 anys de feina per demostrar que
l'alopecia o calvície comú
són elements únics al món.
Y los calvos, pues tenemos una ventaja. Sí. Que os den por el culo. Venga, chavales.
Venga, ja veiem que hi ha molta eufòria entre el col·lectiu, que, com ens agrada dir-nos, i era una qüestió que ens estàvem fent a sobre. Dolors Botella, què tal, com estàs?
Molt sorpresa per la notícia, la veritat, perquè bé, ha sigut una candidatura que sempre ha estat allà.
Sí.
D'aquests que han sigut una mica cansats, és a dir, ha sigut una candidatura cansada, repetida, insistent, i finalment doncs ho han aconseguit. Enhorabona.
Sense perdre la fe, sense
sí,
perdre la fe, perdent els cabells,
sí,
però la fe no.
Han perdut els cabells, però han mantingut la insistència, la fortalesa, i finalment doncs enhorabona a tots els calbs, totes les persones calbes que no tenen cabell,
sí.
Sobretot persones majors, que crec que doncs rebran un reconeixement en comptes de passar-s'ho malament perquè s'estan envellint i estan perdent cabell, doncs tindran aquesta compensació que trobo que està molt bé. I també, doncs, a veure, facilitar... a totes aquelles persones que els hi costa lligar per ser calbs, justament, i que ara tenen un argument interessantíssim a favor seu per jugar aquesta carta de patrimoni de la humanitat, que no sé com no ha sigut patrimoni immaterial. Perquè bueno, tenia perquè més la... pinta, eh? Tenia més pinta.
Perquè és material, perquè tu un calb el pots tocar. Una altra cosa és que tu no vulguis, però poder, però pots.
Pots, d'acord. Doncs jo d'entrada, felicitacions i endavant, i endavant.
Algú que no és afectat per aquesta situació és el Biel Perelló. Què tal, Biel, com estàs?
Home, una mica emprenyat i gens sorprès. Gens. Gens perquè... Perquè, bueno, és que, a veure, jo tinc cabell, de moment no veig l'alopècia a l'horitzó, i sento que cada, com a ciutadà cada cop em treuen més drets. Per exemple, el plaer de donar calbots als calbos, o de riure, no?, directament a la cara.
A la seva cara.
Igual que quan van prohibir fumar els quiròfans o el dentista. M'estan traient una mica de joie de vivre.
Sí, perquè tu, Biel, com a persona peluda, perquè en direm així, per fer-ho ràpid, tu, com a pelut, et sents ara mateix un ciutadà de segona?
Sí. Sí. A veure, clar, jo sóc un demòcrata de cap a peus i crec que els calbs, en principi, han de tenir els mateixos drets que una persona normal. En principi. Crec que... Em semblaria exagerat que tinguessin, jo què sé, uns lavabos especials per calbs, o que no poguessin seure a autobús...
A veure, el tema de la... Ja cobres la qüestió, perquè, clar, s'ha d'abordar tot. Aquí tu has parlat de que et semblaria injust que hi haguessin uns lavabos especials per calbs, però és una qüestió que no és baladí. És a dir, jo crec que sí que tindria molt sentit, especialment aquells lavabos que tenen dutxes. Ja, és a dir, aquelles... No sé com es diuen, els vestidors... És a dir, qualsevol cosa que inclou lavabo extens, moltes vegades inclou un assecador de cabells, que a més està a la vista, està allà penjat, i que jo crec que, en certa manera, això és del col·lectiu de gent peluda, de gent amb mata, que ho posen allà per vacilar. I això és una cosa que s'està refregant per la cara de la gent calba durant molts anys, de que hi hagi un assecador de cabells allà plantat.
No.
A veure, no.
És terrible, és que és terrible.
No, a veure, calma, Adrià, per la cosa que t'afecta, i per cert, enhorabona. El tema és... El Siri, no? El tema aquí és que... jo el que entenc d'aquesta decisió és que, més que compensar, el que es tracta és de valorar, d'apreciar aquesta raresa, diria, aquesta peculiaritat, aquesta característica, aquest exotisme, si voleu, que descobrim amb el món de la calvície, que no sempre ha sigut reconegut, perquè es dona per fet que hem de tenir una protecció capilar, però què passa quan es perd? Aquesta singularitat és la que crec que s'està reconeixent amb aquest... Més que una segregació, que és el que apuntava en Biel, i que, per tant, jo crec que les persones peludes ens podem... o que tenim cabell, que tenim melena, podem sentir-nos tranquil·les en el tema de drets, que no se'ns està fent un greuge. En tot cas, crec que s'està fent un reconeixement, perquè recordem que un dels criteris importants d'aquesta tria, d'aquest nomenament, és que per ser patrimoni de la humanitat es reconeix aquells fenòmens naturals superlatius.
És que sí, sí, és que és la paraula.
O àrees d'excepcional bellesa i natural i importància estètica.
Vaja, és que has descrit, vamos, és literal.
És que clar, això és el criteri número 7 per ser 7. O sigui, hi ha 10 criteris Hi ha uns criteris culturals i uns criteris naturals. El del criteri natural nombre 7 és aquest, i realment estarem d'acord que calia reivindicar la importància estètica dels calbs.
Ara, ara. Podem dir calbs o, com preferim des del col·lectiu, preferim que ens diguin persones calvicitzades.
Sí, sí.
Per no ofendre, perquè...
Sí, no, ara...
S'han fet molts acudits de calbs, s'ha utilitzat molt aquesta paraula de manera pejorativa i al final...
Inclús es feien calvos. Recordem que s'han, o sigui, fer un calvo és una cosa, fer un calb...
Ens ho pots descriure per si hi ha algú que no està ubicat?
O sigui, és un... Jo, la veritat...
Perquè aquest és un programa on intentem que sigui divulgatiu. I
no m'esperava bé, d'explicar això mai en públic, però si algú...
El rigor ho exigeix.
Si algun oient no sap de què estic parlant, primer de tot, sempre que vagi a Google i posi fer un calb,
i
buscar imatges o vídeos, n'hi ha, una mica per triar. El tema és, fer un calb és una expressió corporal que serveix per ridiculitzar o provocar a la persona que t'hi vols adreçar. Aleshores, és un missatge que consisteix en que l'emissor s'abaixa els pantalons o s'apuja les faldilles.
Sí.
També s'abaixa la roba interior per mostrar el cul i mostrar-lo a la persona a la que s'adreça. Aleshores, es diu fer un calb perquè, en principi, és una part del cos que no és molt, molt, molt peluda, tot i que hi ha de tot i sempre hi ha gent que...
Exacte.
Això mai s'ha entès molt bé, jo mai ho he entès exactament a què venia el nom, però fer un calb és aquesta pràctica molt extesa en el món més així juvenil i de sortir de festa i de disbauxa, molt de carnaval, per cert, una pràctica que també per carnaval doncs, hi ha figures d'aquestes més així més fàl·liques i més així que fan aquest tipus de cosa i això. Bé, això estava clar que s'havia de regular d'alguna manera. Perquè ja està bé, no?
És injust, no sé, tu, Biel, si tens experiència, si mai t'han fet un calb o mai has fet un calb a algú, però estaríem d'acord, segurament, que hi ha algunes natges que tenen més pèl que alguns cranis?
Sí, 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 totalment. Hi ha una... Tinc una persona de confiança, que no penso dir el nom, del meu cosí Eduard, que és calb completament, però, en canvi, la natura l'ha castigat durament amb molt, molt pèl corporal.
Sí.
I és allà on hi hauria d'haver pèl, no n'hi ha, i allà on no, realment no té cap sentit, com a l'esquena, doncs sembla un caniche rapat. No?
A mig esquilar.
Sí.
O això, o que té les aixelles del revés, cap per avall.
Sí. De tota manera, és... Jo crec que, a part d'un conflicte d'interessos de l'UNESCO, deixa fora, com sempre, la meitat de la població, que és la femenina, que és el col·lectiu...
La menys calva de les, la menys calva de les poblacions.
Això és cert.
Torna a beneficiar a l'home blanc, hetero, calb. Com sempre.
Sí, com sempre. Sí, sí, sí. El sostre de cristall. De...
Però també, sí, cert, però penseu que aquesta homologació també acull a tots els nadons, tots els recent nascuts que encara no tenen pèl. Per
bé,
tant...
alerta. No tots. No tots, Dolors, que no? hi ha nadons que neixen amb pèl. El que passa és que els hi cau. Neixen amb mata, però els hi cau. És un pèl que és un pèl de prova, de pràctica.
De llet.
Però per tant, hi ha algun moment a la vida que pot ser que tots passem per ser patrimoni de la humanitat?
Exacte, segurament és així, i cosa que també demostra que l'estat natural de l'ésser humà és la calvície, i per això el cos humà, que és molt savi, la natura és molt sàvia, ja ens entrena, ja ens prepara. En algun moment de la nostra infantesa tots som una mica pelons,
però jo,
i això ens prepara.
Jo, és que justament, d'entrada i com a dona, el que diria és que no em sento exclosa, és a dir, en algun moment... de la meva infantesa, i potser és perquè no, però jo què sé, qui sap, no? De l'edat adulta pugui ser reconeguda com a patrimoni de la humanitat, perquè això ho deuen donar i treure en funció dels canvis capilars que qualsevol pateix. El tema és que jo penso que és d'aquelles coses que dius, mira, la gent calva entenc que necessitin un reconeixement, que fa temps que... bé, que potser estan patint un menyspreu social i s'ha de reconèixer que és una singularitat estranya la que els hi passa. Però que també et diria que és un reconeixement molt sobrevalorat. És a dir, jo no tinc cap ganes de ser patrimoni de la humanitat per aquest motiu.
No.
I ja m'està bé que anar a visitar calbs que ho siguin i veure... les seves calbes, i visitar-les, no? Com es fa amb els monuments habituals de patrimoni de la humanitat. És a dir, jo en mirar ja en tinc prou. No em faria falta... No lluitaré per aquest reconeixement, d'entrada.
Bueno, i després hi ha casos de gent que ara seria patrimoni de la humanitat, però que no ho són. Però que no ho són per voluntat pròpia, perquè han anat a Turquia, s'han fet ingerts... I ara tenen, bueno, estan deprimidíssims, perquè de cop no són patrimoni. No, passen a ser gent vulgar, com vosaltres.
I aquesta gent...
Bueno, sense passar-se.
Aquesta gent, sobretot jove, que comença a tenir ja... veu l'inevitable a l'horitzó, que és calvície. I decideix rapar-se. Això, a mi, francament, em sembla... un menyspreu pels calborotes, de veritat. Em sembla una farsa, un farsant. Cascú té el
que
té.
No són calbs, els que no són calbs, però es rapen, són denunciables per intrusisme?
Jo crec que sí. Suposo que està especificat en aquesta nova...
Hi ha un tribunal que ha d'anar avaluant cada cas, suposo. Això no és d'un dia per l'altre, no?
No, potser són casos que t'has d'inscriure. O sigui,
un formulari?
Sí, vinc a inscriure'm com a calb. I ja a partir
de... T'han de venir a fer una inspecció.
Sí, segurament funcionarà així, perquè si no, jo no ho entenc. És...
Hi ha alguns casos molt, molt delicats i molt, molt dubtosos que són aquesta gent que té una alopècia innegable a tot el que seria el carril central del crani, però els laterals i el darrere tenen pèl. Clar, aquests són calbs, indiscutiblement, a nivell social són calbs, és a dir, la gent se n'en fot amb la mateixa intensitat que els calbs total.
Jo crec que més.
Segurament més, però si ens poséssim estrictes, calbs no ho acaben de ser.
No, sempre tenen la solució de pentinar-se com Iñaki en Sagasti. Que s'intenta...
Fernando Ónega.
Com molta gent, vaja. Això no és problema. És quan abraces la calvície i... Mira, tinc la closca pelada. Ja està, no passa res.
Abraces la calvície abans de que la calvície t'abraci a tu.
Sí, et prepares psicològicament i un dia dius, mira, prou d'enganyar-me a mi mateix i... Bueno, estic parlant d'oïdes, perquè jo tinc un cabell preciós i el que em falta és barba. No he tingut mai una barba en condicions. Llavors, quan m'he rapat molt, sobretot per equivocació, quan dius, me'l talla molt curtet i et passa la màquina i et deixa al 1, hi ha gent calva, que estarem d'acord que en el segle XXI s'ha avançat molt amb els drets dels calbs.
Sí.
Perquè ara molta gent atractiva és calva. No? El Jason Statham, aquest, o... No em ve cap altre calb, però...
Sí, home, aquell actor, com es diu? El
Bruce Willis.
Sí, per exemple.
Ara no està en el seu millor moment
però, ha sigut un gran calvo.
Sí.
Josep Guardiola. I segueix sent molt atractiu. És una persona que... També crec que... No sé si ajudarà a trencar estereotips estètics mal entesos o els incrementarà aquesta mesura. No ho sé. Perquè també, així de manera com jo, que no penso lluitar per ser patrimoni de la humanitat en aquest sentit, potser sí que hi haurà gent que ho intentarà, no? Que farà el contrari. Però, en tot cas, sí que potser ajuda a que els criteris estètics no siguin tan rellevants. M'ho estic preguntant, no ho tinc clar. Potser no, potser el contrari. No ho sé.
Sí, que mirem més l'interior de la persona que no l'exterior, no?
Sí, i potser ens en portem una sorpresa, perquè potser en algun interior descobrim que hi ha molt més pèl del que ens imaginem.
Sí.
Això a vegades ha passat i també s'ha de tenir en compte. Fem una primera pausa mentre agafem aire per seguir abordant aquesta qüestió absolutament transcendent i absolutament rellevant, i per què no dir-ho, que ha despertat certa eufòria també en el col·lectiu de gent de calvitzada.
IB3 Ràdio és memòria. ¿Buscas trabajo? Del 12 de febrero al 18 de marzo, Palma Activa organiza en su sede, en la calle del Socors 22, el mes de la ocupación. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 38 empresas que ofrecen 1.353 ofertas de trabajo. Inscripción obligatoria y gratuita. Más información palmaactiva.com. Ayuntament de Palma.
Ma mare era brodadora. En aquell temps a Santanyí hi havia moltes brodadores. Mon pare va fer de tot. Va pescar i també va anar de contraband. A Santanyí és contraband, anava davant de tot.
La veu del record a Aire.
He perdut molt la memòria, però si te recordes és de quan eres petit. Mon pare guanyava 5.000 pessetes cada mes si no feien cap viatge. Recordo que hi va haver un mes que va fer 3 viatges i va guanyar 20.000 pessetes. En el poble, saber com no, era un prestigi.
Dissabte a les 9 del vespre, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Coneix els mitjans de proximitat amb connexió local.
Mirar el cel per veure quin temps farà, un gest que faim molts cada dia.
Connexió amb Ràdio Pollença.
Seguim en un procés de canvi climàtic i se nota. En nits s'excedeixen de 20 graus, en un calvari n'hi ha hagut 89. Si això és una burrada.
Avui parlem de meteorologia i també de com ha afectat la sequera al sector primari de Formentera.
Connexió amb Ràdio Illa.
Molt preocupant, no es pot sembrar, per tant no hi ha menjar per bestiar. Sincerament, aquest any és que no hi ha ni una herba.
Connexió local. Diumenge, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. Humor hipotètic a IB3 Ràdio.
Seguim a IB3 Ràdio en aquesta jornada tan especial, en el dia en què les persones calbes han estat finalment declarades Patrimoni de la Humanitat. Una qüestió que feia temps que s'arrossegava, que s'havia demanat de manera insistent i que finalment ha arribat el dia, ha arribat el moment. I això té implicacions importants, té implicacions. Algunes són conegudes, d'altres no tant, però hi ha algunes coses que ens afectaran el dia a dia. Biel, Dolors, suposo que n'esteu al corrent, però alguna de les implicacions és que s'haurà de basar la closca de cada calb amb el que et creuis. Mm. Això és, evidentment, s'ha de mostrar respecte i reverenciar una miqueta aquest patrimoni de la humanitat, i s'ha de fer palès amb algun gest.
No voldries... No creieu que això és una mica... abús?
Per part de qui?
Per part de... És a dir... s'ha de respectar el patrimoni, és a dir, que sí. No pots anar-li donant besitos petonets
sí,
a l'escola, bueno. No? Vull dir, s'ha de...
Amb consentiment. Oro, amb consentiment.
Home, no aniràs a la Sagrada Família i li donaràs besades que la pots... No? Malmetre?
Bueno, escolta'm...
Se li vota.
Bueno, se li vota no, però sí que, per exemple, la gent s'hi fa fotos i ningú demana permís.
Això és un altre tema.
Hi haurà molta gent que besarà un calb buscant comissura, segurament.
És... Cobrint molt la boca.
Sí. O aprofitarà per...
Anar a buscar clatell, vols dir?
Sense llengua. Em sembla injust, francament. És que, no sé si sou conscients, però afortunadament ara ja no passa. És un fenomen que ja hem deixat enrere. Però durant els anys 80, els anys de plom dels calbs, hi havia un col·lectiu especialment que es deia Skinheads,
sí,
que van emprendre la lluita violenta per aconseguir, sí, aquest guardó, aquesta distinció de ser patrimoni mundial. I em sembla una baixada de pantalons, o sigui, un calb, pels demòcrates. No sé què en penseu.
És que tens... Sí. Té una part de raó. Tens una part de raó. Sí. Sempre en viatge té una part de raó, però també penso que ara mateix el O sigui, Adam, com ho diria jo? Ara mateix això ha canviat molt. Eren altres èpoques, Biel. És cert que abans les persones nazis es diferenciaven per un tipus de look molt determinat, però és un look que no passava tampoc perquè fossin calbs, sinó que rapaven molt curtet, molt petit el cabell. I a la mida una mica de la massa gris que tenen el d'això. Aleshores, el resultat era aquest, però jo crec que no hem de diferenciar entre calb natural, o sigui, calb natural, calvície de la natura,
sí,
no?
Sí,
de,
sí,
producte de l'evolució, producte de coses que passen per dins del cos i que
l'autèntica,
sí, la genuïna, autèntica. La Déu, la calvície Déu.
Exacte. Sí, també deixa'm trencar una llança en defensa també dels nazis.
No,
el col·lectiu de persones nasiades és un col·lectiu que amb el temps han entès que no es podien apropiar d'aquesta virtut que és ser calba i han ampliat, diguem, han deixat d'aprofitar-se d'aquest segell estètic i ara hi ha nazis amb tot tipus de pèl.
Sí, sí, sobretot amb
tot tipus de pentinat,
bigoti,
i això
barba,
és un gest.
Ben...
Sí.
Sí, sí, és com una altra mostra de no, hem deixat enrere això i ara tenim un aspecte molt viril. Sí. Amb una barba ben cuidada, amb un bigoti espectacular, sobretot al Congrés dels Diputats, que ja han deixat enrere aquesta fase violenta i ara es comporten civilitzadament. Però pensa que retroactivament, per exemple, el Gandhi seria patrimoni de l'humanitat, però també Benito Mussolini. O sigui, aquí sembla injust.
Clar, jo crec que hauríem de separar la persona de la calvície. És a dir, el que no... Sí, és que jo m'estic llegint el document, no rieu, perquè jo com a tertuliana em documento molt bé i estic llegint el document i estem parlant sempre no de la persona, sinó del fet de la calvície. I per tant, hem de separar sempre aquí... Pues separar el Gandhi de lo que és la seva calva. Sempre, perquè si no... O els polítics que siguin. Ja recordo també Helmut Kohl o per exemple, el Pujol, Jordi Pujol, a Catalunya, o moltíssims altres que han sigut calbs de la història de la humanitat, però en aquest cas no serien patrimoni per la seva condició política o personal, sinó per només la seva calvície. És a dir, delimita bé la calva. I això quedarà molt clar en el mapa de calbs que està treballant doncs això, la UNESCO i la plataforma impulsora dels CALPs, que han presentat la candidatura, que estan treballant una web on tindrem un mapa dels CALPs, de tots els CALPs repartits pel món, per poder visitar i per poder fotografiar-nos i fer-nos selfies
i
fins i tot ara que comencen els viatges de l'Imserso, per què no crear rutes per CALPs? O sigui, rutes per anar a visitar CALPs, no de CALPs només, que també això és una altra opció, però en tot cas, bueno, com qui visita... No, és que jo faig la ruta dels monuments de no sé què, ruta dels CALPs.
Ja estan, si hi ha menjar i està bé de preu, la gent li és igual, al final, el que va veure.
És que aquí està el tema. És que això és una altra bona notícia pel sector de l'hostaleria, perquè ara s'han multiplicat els al·licients turístics. És a dir, ara tens un interès turístic a cada cantonada. Què dic a cada cantonada? A cada cap de cantó hi poden haver com no sé quants CALPs en un mateix edifici. I això fa que restaurants, hotels, tinguin un... Guies. Ara mateix els guies tenen un arsenal de documents i d'informació impressionant.
Sí.
És una gran notícia a nivell econòmic. És evident que s'ha de fer aquesta pedagogia, també aquesta difusió de la transcendència que han tingut i que segueixen tenint les persones calbes en la nostra societat, i alhora distingint, evidentment, com bé deia la Dolors, el que és la persona del que és la calvície, i per això les escoles tenen aquesta tasca d'ensenyar les criatures a que s'ha de jutjar la gent pel seu físic.
Sí.
És una cosa molt important.
Sí, sí. Finalment, els nens i nines podran estudiar calbs cèlebres. I hi ha moltes sorpreses, perquè... Per exemple, donar a conèixer figures que som, avui en dia som ignorades al currículum escolar, com Picasso. Picasso era un calb.
Sí.
No? Doncs,
era un calb que, a més, pintava, però sobretot era un calb.
Era un calb, sí. no ho podem negar, però és això. Hem de separar la pintura, l'obra de la calvície, també. L'autor i...
Sí, jo ho separaria tot. Juli Cèsar també era calb, per exemple.
No ho sé.
I... Sí, ho era. Charles Darwin...
Una mica, sí.
Entre nosaltres ens coneixem, eh?
Però...
Per això ho sé.
Però, bueno, era molt barbut i... tenia aspecte de senyor respectable.
Sí, però perquè la gent calva tenim aquesta tendència, que és a deixar-nos barba com per compensar, no? Com perquè...
Sí, per poder...
És una maniobra molt grotesca, que es veu molt, però clarament es fa per això.
Per poder pentinar alguna cosa.
Sí.
No?
Perquè quan veus un assecador de cabells en un vestidor, sentir que tu també ho pots utilitzar i no sentir-te humiliat...
Però jo voldria també obrir els ventalls del que comporta un secador en un bany. Aquest element pot servir per moltes coses, no només per secar el cabell o per fer, saps, per fer-se un moldejat. El secador de cabell, encara que estigui secador de cabell, és un electrodomèstic que serveix per moltes més coses, eh?
Sí.
I aquí
veure,
ho
jo,
deixo. I s'ha de tenir per aixugar, només... per exemple, per aixugar
sí,
coses.
Sí, però que jo sàpiga, només... Jo almenys personalment, ara es parlo personalment, jo només l'he utilitzat, l'assecador de cabells només l'he utilitzat per assecar-me els cabells quan tenia cabells i per aixugar-me els calçons alguna vegada que m'he pixat a sobre.
Val. I per planxar l'has utilitzat mai?
No, perquè...
T'invito a provar-ho.
T'invito a provar-ho,
perquè... la gent que no som molt de planxar, no ens agrada fer aquesta activitat, jo sempre agraeixo trobar-me en un bany un secador de cabell per poder-me estirar alguna arruga de la camisa o del vestit o del pantaló. Aquí ho deixo, és una opció, però que sapigueu, calbs, que en podeu fer un ús molt més global.
Sí, la gent...
No us heu de sentir ferits ni ofesos per aquest electrodomèstic.
La gent que,
té moltes més opcions.
Que hem viatjat molt, sabem de l'utilitat d'emergència de l'assecador de roba, de l'assecador de cabell per assecar la roba. Un consell que dono, així en general, és no assecar mai els calçotets quan els portes posats.
Sí. Això és important.
És una lliçó que s'aprèn una vegada i jo us la vull estalviar.
La recordes per sempre. També és veritat que a vegades et trobes amb un dilema, que és, d'acord, no et vols assecar els calçotets mentre els dos posats, però potser estàs en una ubicació en què treure-te'ls per assecar-los tampoc és una opció, perquè potser seria també mal vist. Llavors,
sí, però...
Màxima solidaritat amb la gent que es troba amb aquest dilema, també.
Sí, sí, sí. No, per sort. I si fas un lloc públic, l'avantatge que tens és que vindrà algú a ajudar-te. Quan comences a cridar, vindrà algú i et portarà a l'hospital. No hauràs de caure al terra...
Rodolar,
cridant, udolant, molestant els veïns. Bé, que també té avantatges fer-ho a l'exterior, però no sé, és que hi ha molt pocs assecadors i molt pocs endolls públics. Per tant, ho has de fer a autobús, que tenen uns carregadors USB, o a l'aeroport, que també hi ha endolls.
Hi ha una altra qüestió que m'agradaria posar damunt la taula, i és que hi ha en aquesta contradicció que s'ha arrossegat durant tant temps fins al dia d'avui, en què per fi la gent calva hem estat reconeguts, i és el fet de que durant tot aquest temps la depilació era una moda molt ben vista, fins i tot una necessitat per a moltes persones, plantejat com una qüestió essencial, indispensable, una qüestió quasi bé d'higiene, mantenir una depilació en diferents zones del cos d'intensitat important. És a dir, que al final no deixa de ser deixar calves algunes zones del cos. I això contrastava molt amb el poc respecte que rebien la calvície original, la calvície de crani. Llavors, per què creieu que hi havia aquesta doble vara de medir en matèria de calvície corporal?
Jo no ho sé, però el que sí és evident, sobretot veient cinema dels anys 70 i contemporani, és que és un problema actual. Els anys 70... on hi ha pèl, hi ha alegria.
Exacte.
I ara no sé per què aquesta... Sí, així com hi ha gent que lluita mentalment i físicament, fins i tot gastant-se molts doblers en viatjar a l'estranger o més lluny per posar-se un pèl, com si fos plantar gespa, hi ha gent obsessionada amb treure pèl. I no veig la necessitat.
El capitalisme no sé com ha aconseguit que les mateixes persones paguin per posar-se pèl i segurament paguin per treure-se'n d'altres llocs.
Però és que és la... Ara no ens ficarem en això, però justament la base del capitalisme és aquesta, crear unes necessitats i que mai estiguis a gust ni satisfet i sempre estiguis buscant... ells en diuen millorar, ells, el sistema. Però a vegades és molt contradictori, perquè pot ser que les persones ara mateix que podrien ser patrimoni de la humanitat doncs vulguin posar-se pèl i altres que tenen pèl ara trobin que d'això i que se l'han de treure per ser patrimoni. És complicat, però escapant-nos d'això una mica, jo el que diria és que, jo insisteixo en les avantatges d'aquesta d'aquesta bona notícia, d'aquesta bona idea de fer patrimoni de la humanitat dels CAPs. Perquè, a més, ha sigut un col·lectiu que molt... i ho han estat lluitant molt. És a dir, també han passat unes èpoques en les que van intentar posar-se de moda com a un look hipster. Quants assessors d'art, quan d'això deixaven ben veure la seva calvície, quants músics del sonar, quants artistes del sonar tenien cabell, molt pocs. I va ser
un efecte secundari de les drogues, no ho
pot
sé,
però va ser que sí, sí. Va ser una corrent que es va anar una corrent no molt multitudinària, però sí que una tendència que es va anar inserint en la societat des de diferents àmbits, des de l'àmbit de la música, de l'art, d'escriptors també.
Sí, sí, sí. Presentadors de televisió que havien dut perruca durant molts anys i finalment es van alliberar i van deixar... Bueno, van sortir
de la perruqueria
per no tornar-hi mai més.
Sí, sí. No, sí, sí. És cert. Hi ha hagut èpoques negres. Per la calvície. Èpoques molt dures.
I durant molt de temps hem tingut aquesta imatge i ara segurament ens trobarem que hi ha gent que comença a reclamar el seu lloc en la història, el seu lloc en el patrimoni de la humanitat, quan han renegat en algun moment i han anat a posar-se implants, i fins i tot gent que intentarà afegir-se al carro i començarà a dir, no, mira, jo com que em depilo les cuixes, doncs jo considero que sóc calvo de cuixa, també sóc una mica patrimoni. No. Hi haurà molta picaresca perquè aquestes coses sempre passen. Fem una darrera pausa i abordem les darreres qüestions, no per ser les darreres menys importants.
Tres ràdios esport. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. La tertúlia hipotètica, suposadament moderada per Adrià Quatrecases, Dolors Boatella, Vial Perelló.
Seguim a la tertúlia hipotètica, el programa d'humor d'IB3 Ràdio de cada dissabte al migdia, parlant d'una nova situació hipotètica, com és el fet de que ens imaginem que la UNESCO ha declarat patrimoni de la humanitat les persones calbes. I això, evidentment, té implicacions pràctiques. Algunes les hem comentat, d'altres encara les tenim damunt la taula. Com és una gran notícia, segurament, és el fet que no es podrà, a partir d'ara, no es podrà edificar sobre una calba. I això és una reivindicació que durant molt de temps han fet les persones sense pèl al cap. No sé si ho trobeu que és una bona notícia o us preocupa el sector de la construcció, que està sempre patint, no? Al llindar de la indigència.
Sí. A veure, és un tema paliagut, si em permeteu...
Sisplau, no tinguis pèls a la llengua. Digue'ns, desenvolupa.
Per a la construcció és un cop dur. És una finestra molt gran que es tanca. I ara, doncs, potser comencen a edificar sobre persones amb cabell. És una mica alarmant. És el que deia al principi, que no m'agrada que els calbs siguin ciutadans de tercera, però tampoc m'agrada que siguin ciutadans de primera i la resta ciutadans de segona, no, tots de tercera. que és el camí que portem i que havíem encarat amb il·lusió i alegria, sobretot sí. una generació. Els nostres pares no tenien problemes, es preocupaven de treballar a un banc durant 45 anys, es jubilaven i tenien una vivenda en propietat i els no tan afortunats, però la gent que havia estalviat una mica, tenien una segona vivenda a 30 quilòmetres.
I una pensió.
A 30 quilòmetres, on passàvem l'estiu. Nosaltres no tindrem una vivenda en propietat mai de la vida, ens havíem acostumat a ser ciutadans de tercera, ja de cop i volta hi ha un sector important, sobretot en algunes professions, que... Que ens han pres el pèl.
La venjança dels calbs. Sí, sí.
Però també hi ha una cosa que s'ha de dir, que en temps de sequera, els calbs, d'alguna manera, també han estat gastant menys aigua, com a mínim per rentar-se el cap. Amb menys han fet... No, vull dir, no vull dir que no s'hagin... Però clar, jo què sé, jo tinc el cabell llarg, tinc una melena. Segurament necessito alguns litres més.
Clar, tu o ets insolidària o ets bruta. No tens alternativa.
No, el que vull dir és que també han fet coses... També ha sigut positiu. És positiu tenir-los entre nosaltres. És a dir...
Home, sí,
però pel sector de la perruqueria, no tant. Han perdut molts milions d'euros.
Bueno, però per això hi ha els calbs que es deixen la barba. Ells sempre podran acabar de mantenir en peu els negocis.
Sí, sí.
Com a mínim les barberies.
De fet, això, sí, abans es deien barberies, ara es diuen perruqueria bistró, què sé jo, perruqueria...
Gastroperruqueria.
A més, us dic una cosa, a la perruqueria moltes vegades s'hi ha anat... Per res, m'explico, no, per passar l'estona, com a centre social, per xerrar, per comentar els safreig, les últimes notícies, sí. comentar la revista, que resulta que tu et fa una mica de cosa de comprar el quiosc, però després te la trobes allà i tothom vol la ola, no? Llegir lectures, llegir el pronto, a veure què diuen.
Sí, perquè és
impensable
una mica
per això, i vas una mica per això. Per tant, són centres que només que... Que posin un tirador de cervesa i un parell de tapes, ja ho tenen, eh?
Sí, sí.
La gent no deixarà d'anar.
Jo crec que el col·lectiu de gent peluda ha d'entonar un mea culpa i assumir doncs, que durant molt de temps s'ha estat menystenint a les persones calbes i humiliant a les persones calbes, fins i tot fent servir expressions que fareixen a les persones sense pèl, com allò, la gent que sap a la porqueria a fer-se les puntes.
O sigui, sí.
Això és recrear-se en el dolor aliè.
Sí, mentre hi ha gent calva que passa gana. Sí, sí, sí. Sobretot a...
Hi ha gent calva. La gent calva no té puntes.
No.
No té
ni puntes. Llavors, clar, que una persona amb una melena llarga et digui no, vaig a la porqueria que m'he de fer les puntes, que se m'estan obrint les puntes, què més voldria... Les persones calbes que tenir puntes que se'ls obrissin.
Problemes del primer
Alguna
món.
Alguna cosa que s'obrís.
Són problemes del primer món. Realment, però... Es parla molt, no, del dolor. S'ha parlat del tema de que gasten menys aigua, rentant-se el cap. Jo intento estalviar aigua. De moment porto... Amb la meva plusmarca són 13 segons rentant-me el cap. Intento baixar la marca perquè la meva empremta ecològica sigui la mínima. Però no es parla de la quantitat de crema solar que necessiten les persones...
És cert.
Amb la cocorota brillant per no pillar insolacions.
Però són espais perfectament... útils per posar plaques solars, per exemple. Molt, molt... O sigui, són... Si agafem una mica, uns quants
Sí.
Calbs. Mm-hmm. I els posem ben junts.
Bueno, és que a veure, un calb amb la amb plaques solars instal·lades...
Poden absorbir molta llum solar, eh?
Bueno, tu veus un calb amb la placa solar a la closca i tens on carregar el mòbil.
Sí, 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 sí. Efectivament.
És superpràctic.
És superpràctic. Ser autosuficient.
Mm. Jo ara només espero que, que aquest tipus d'avantatges que ja es veu tecnològiques que suposarà no entrin en contradicció amb el fet d'estar catalogats com a patrimoni de la humanitat. És a dir, ara aquí, per exemple, patrimoni de la humanitat, tenim els talaiòtics. Clar, en un talaiòtic no pots posar una placa solar.
Ningú
en un monument talaiòtic no pots posar placa.
No,
però en un calb potser sí.
Mira, toquem un tema col·lateralment, que és que allà donen el patrimoni universal a qualsevol cosa. A dos pedrots que clar, porten quan eren 1121 clar, és que ja no saben a qui donar el patrimoni mundial de què? Ara què? A les persones amb càries?
Però a veure, hi ha anys que tenen més bones idees, altres que no.
Sí,
però cada any han de donar alguna cosa.
Ara donaran
i se'ls hi caben les idees, està clar.
I a mi hi ha un tema crucial que tard o d'hora ens passarà factura a tothom, que és, tu vas, normalment vas a un bar o un establiment d'hostaleria a gaudir, a gaudir, bàsicament, i a gastar.
Sí.
I tenen aquelles pantalles 4K immenses que de vegades a l'hivern posen imatges d'una llar de foc o la resta de l'any imatges de paisatges que normalment són patrimoni de la humanitat. Imatges amb dron, avorridíssimes, però tens allà de fons doncs, les piràmides d'Egipte o aquestes merdes, patrimoni de la humanitat. I a mi em preocupa, francament, estar gaudint, ajudant l'economia a un local i que comencin a sortir imatges fetes amb dron de calbs.
Això és qüestió de temps, eh? T'hi acostumaràs, Biel, t'hi acostumaràs. Ara et molesta perquè també ets una mica així, però amb el... és qüestió de... t'hi acostumes.
No sé.
Igual que ens acostumarem tots a que les persones calbes, des d'ara, passen a ser patrimoni de la humanitat, fins i tot s'hi acostumaran el lobby punky, que durant molt de temps ha fet molta oposició perquè considerava que les seves crestes eren les que calia designar patrimoni de la humanitat, però suposo que també ho acabaran acceptant. I des d'aquí, almenys a nivell a títol personal, jo vull felicitar a totes les persones calbes i també a la societat, ara que s'invertiran mils de milions en divulgació sobre la calvície, sobre l'alopècia, explicar-ne l'origen, la història i la transcendència, i sobretot a cuidar-ne el seu manteniment, que prou feina porta. Biel Perelló i Dolors Botella, persones peludes d'aquesta tertúlia, gràcies per les vostres aportacions, una setmana més.
Gràcies a tots vosaltres i enhorabona, Adrià, enhorabona.
Gràcies,
de veritat.
Gràcies. La setmana que ve, més i millor. Una abraçada ben forta. Adéu-siau. Yeah.
Yeah, we're moving on towards better days. Yeah, we're moving on towards better days. Yeah, we're moving on towards better sunny days. Won't have no one standing in our way. We've tried too hard to ever fail. Yeah, we've tried too hard. We'll never fail. Yeah, we've tried too hard. Baby, we could never fail. While we're moving on toward better sunny days.
Són les dues.